amb Marta Pardell.
Principi d'acord en dues de les vagues que afecten Catalunya. D'una banda, la de recollida de brossa selectiva, que fa un mes i mig que afecta l'Alt Penedès i que podria acabar avui mateix si la plantilla ratifica en assemblea el preacord que s'ha assolit aquesta nit. Inclou un augment de sou a la plantilla d'un 8,5% els pròxims 4 anys, així com garanties de futur. Des del comitè de vaga, l'enllaç sindical Nico Robi es mostra satisfet.
Hemos sacado lo que hemos podido, porque más no de esto, pero bueno. Primero, una asamblea con los compañeros y a ver qué les parece. Y a partir de ahí, pues ya miraremos de desconvocar la huelga.
L'altre conflicte en vies de solució és el de l'Hospital de Mataró. Els metges han arribat aquest matí a un preacord amb la gerència sobre les hores extra que ha fet ajornar, de moment, la vaga de guàrdies voluntàries. És divendres 18 de novembre de 2022 i tenim més titulars. El Servei Català de Trànsit instal·larà un centenar de controls a les carreteres aquest cap de setmana per rebaixar la sinistralitat que s'ha disparat aquest mes, Núria de José Gomar.
I és que des de principis de novembre han mort 12 persones en accidents, el doble que el mateix període del 2019 previ a la pandèmia. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, assegura que cal incrementar el control de les vies.
Aquest exercici de control massiu al conjunt del país, al conjunt de carreteres, amb més de 100 controls adreçats al vigilar, doncs no només la velocitat, sinó també les formes imprudents de conducció, avançaments irresponsables.
Falta amoxicil·lina a les farmàcies amb la mida del medicament més receptada pels pediatres, cosa que preocupa molt els professionals.
I és que avisen que això pot portar a un mal compliment del tractament. Ho ha explicat a la xarxa la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell.
És un problema per adherència al tractament, perquè s'ha de canviar el tipus de presentació, ens hem d'assegurar bé que la família entengui bé les instruccions que els donem quan canvien el fàrmac.
El judici a Laura Borràs per presumpte fraccionament de contractes començarà el 10 de febrer.
La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat en document públic durant la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. El judici s'allargarà fins al mes de març.
En cultura, Rosalía fa història als Grammy Llatins amb 4 guardons per Motomami.
Es tracta de la primera dona que obté el Grammy Llatí al millor àlbum en dues ocasions en tota la història dels guardons. També les barcelonines Les Migues han estat premiades a millor àlbum de música flamenca.
En esports, el blaugrana Alejandro Valde anirà al Mundial, Eduard Cabré.
El jugador del Barça viatjarà a Qatar per suplir la baixa del valencià José Luis Gallá, que està lesionat. Serà el 17è jugador blaugrana a la cita mundialista, 8è amb la selecció espanyola. El Mundial comença diumenge.
El temps, Servei Meteorològic, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, els ruixats ja estan afectant a diversos punts de les comarques gironines, també cap a la zona del Pirineu Occidental, i s'espera que aquests ruixats que estan afectant més cap a les comarques de Girona vagin a més i no només quedin en aquest sector, sinó que també durant aquestes properes hores arribaran a punts de les comarques de Barcelona, sobretot cap al sector del litoral. Atenció, perquè part d'aquests ruixats podran caure amb intensitat i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats. D'altra banda, cap a l'interior del país, ha d'entrar el vent, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, de nou bufant aquest vent de mestral, també cap al sud del Pla de Lleida, però en conjunt aquí sí que hi haurà alguns núvols, però no s'espera precipitació. Pel que fa a la temperatura, avui quedarà clarament més baixa que la d'ahir al migdia, però tot i això, encara mantindrem un ambient suau. Per exemple, a hores d'ara tenim 17 graus a Cunit, però en canvi sí que cap a l'interior l'ambient és més fred. A Targa tenim 11 graus, a Lleida en tenim 13, o bé si anem a la Seu d'Urgell ara mateix amb tan sols 9 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Iván López, a la redacció Núria de José Gomar i coordinant Montse Hidalgo. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La vaga de recollida de brossa selectiva que afecta l'Alt Penedès des de fa un mes i mig podria acabar avui mateix. Aquesta nit passada el comitè de vaga i els responsables de l'empresa Presero han arribat a un preacord després de 12 hores de reunió, pel qual es proposa augmentar el sou a la plantilla un 8,5% els pròxims 4 anys. De moment, l'aturada es manté a l'espera d'una assemblea de treballadors que ha de començar d'aquí a poc menys d'una hora a les 3 de la tarda i que pot posar fi a aquesta llarga aturada. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Bon dia. Avui es compleixen 6 setmanes des de l'inici de la vaga del porta a porta a 5 municipis de l'Alt Penedès i és el dia en què es pot posar fi si l'Assemblea de Treballadors, prevista al llarg del dia d'avui, ratifica el preacord al qual van arribar ahir empresa i comitè de vaga. I és que empresa i treballadors es van reunir ahir al Departament de Treball per buscar una solució al conflicte. Des que es va iniciar la vaga s'han fet 3 reunions més. Si la ratificació es fa efectiva, el servei es reprendrà a partir d'avui mateix. Després de diferents ofertes de l'empresa, el que s'ha acordat és un conveni de 4 anys amb increments de salari del 3% al 2022, del 2% al 2023 i 2024 i de l'1,5% al 2025.
En relació a aquest preacord, que tot just ara ens detallava l'Eli Jiménez, l'enllaç sindical del comitè de vaga de Preszero, Nico Robi, es mostra satisfet, sobretot per les garanties de futur que inclou.
Entre aquestes, les condicions de la plantilla es revisaran el 2025, mentre que el 2030 les condicions de Preszero s'equipararan a les de la plantilla del Servei de Recollida d'Escombraries de Vilafranca del Penedès. Robi considera que és un bon preacord.
Hemos sacado lo que hemos podido, porque más no de esto, pero bueno. Primero a una asamblea con los compañeros y a ver qué les parece. Y a partir de ahí, pues ya miraremos de desconvocar la huelga.
La vaga ja fa 6 setmanes que dura. Afecta els municipis de Sant Sadurní d'Anoia, Olèrdola, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit. En algunes d'aquestes poblacions s'ha arribat a declarar el risc d'insalubritat per acumulació de brossa al carrer.
I una altra vaga que podria arribar aviat a la fi és la dels metges de l'Hospital de Mataró, que aquest matí han arribat a un preacord amb la gerència sobre la retribució de les hores extres. De moment s'ajorna aquesta aturada a l'espera d'arribar a acords en altres matèries. Els facultatius van començar dimecres una vaga de guàrdies voluntàries que feia perilla alguns serveis d'aquest centre sanitari. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Han estat 2 dies de plantada, però finalment s'ha arribat a un preacord. Els representants dels metges de l'Hospital de Mataró ahir es reunien amb la gerència del Consorci Sanitari del Maresme per millorar les condicions de treball relacionades amb les guàrdies voluntàries. Aquesta trobada va ser més negociadora, segons els representants dels metges, i aquest divendres, des de les 8 del matí i durant més d'una hora, hi ha hagut una assemblea de metges de la que n'ha sortit un preacord amb la gerència del Consorci. El preacord estableix que les hores extres es retribueixin millor. D'aquesta manera, augmentaria entre un 20 i un 50%. Alerten, però, que ajornen les aturades a l'espera d'arribar a un acord amb la resta de demandes, donen un termini de 3 mesos. Escoltem el president de Metges de Catalunya i vicepresident del Comitè de Treballadors del Consorci, Jordi Cruz.
El que fem és ajornar-la, a veure amb aquests 3, donant-nos aquests mesos de negociació d'aquests temes, aviam a quins acords també a quins acords arribem.
Han estat una 80 de metges els que han seguit l'aturada de guàrdies voluntàries al llarg d'aquests 2 dies.
I més protestes encara, en aquest cas la que han convocat demà al matí, la marea de pensionistes. Ho ha fet a tot l'Estat per reclamar que pensions i salaris s'incrementin segons l'IPC real. A Barcelona la protesta es farà a les 11 a la plaça Catalunya, davant del Banc d'Espanya. Helena Puigdueta.
Denuncien que el sistema que s'utilitza per calcular les pensions és insuficient i no té en compte el cost de la vida, de manera que pensionistes i assalariats tornen a perdre poder adquisitiu. Pel portaveu de la Maria de Pensionistes, Ramon Franquesa, de poc serveix que s'incrementin les pensions un 8,5% si la inflació s'enfila 2 punts per sobre. És per això que des de la Marea fan una crida a la mobilització. Volen solucions i, mentrestant, reclamen a l'Estat mesures compensatòries.
Volem recuperar l'instrument de la paguilla, aquest pagament addicional que es feia a final d'anys per compensar la inflació perduda, per trobar vies per fer aquesta recuperació integral. I en això persistim. I estem convençuts que aquesta nova mobilització posarà a l'agenda la necessitat de protegir els més dèbils.
Ramon Franquesa també demana al Parlament i al Govern de la Generalitat que pressionin a Madrid perquè aprovi modificacions que evitin noves retallades.
Notícies en xarxa.
El Servei Català de Trànsit instal·larà aquest cap de setmana un centenar de controls a les carreteres per tal de rebaixar la sinistralitat que s'ha disparat aquest mes. I és que des de principis de novembre han mort 12 persones en accidents, el doble que en el mateix període del 2019, previ a la pandèmia. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. La comparativa encès el senyal d'alarma al Departament d'Interior i el conseller Joan Ignasi Elena ha respost amb l'anunci d'un control massiu aquest cap de setmana a les carreteres catalanes.
Aquest exercici de control massiu al conjunt del país, al conjunt de carreteres, amb més de 100 controls adreçats a vigilar, doncs, no només la velocitat, sinó també les formes imprudents de conducció, avançaments irresponsables.
Aquest control massiu inclou un centenar de controls distribuïts per tot el territori, tot i que amb especial incidència a l'AP7, helicòpters per vigilar la situació del trànsit i un augment de capses per controlar la velocitat. Es dona la circumstància que tot i aquest mes de novembre està sent especialment dramàtic i duplica el nombre de víctimes mortals del mateix mes de l'any 19, la xifra global de morts ha baixat al 12%, si es compara el que portem de 2022 amb el mateix període de l'any abans que esclatés la pandèmia.
Gràcies, Anna, i atenció ara a aquesta alerta que ens arriba des de l'Associació Catalana de Pediatria. Falta amoxicil·lina a les farmàcies en la mida del medicament que més recepten els pediatres, cosa que preocupa molt els professionals. Avisen que això pot portar un mal compliment del tractament. El desabastiment d'alguns fàrmacs fa unes setmanes a Catalunya s'explica per la crisi mundial de matèries primeres i també per la coincidència amb un increment de les malalties habituals de la tardor. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. L'amoxicil·lina cura les pneumònies i les otitis, per exemple, i falta a les farmàcies en la presentació de 125 mil·ligrams. A la Palau Roig de l'Hospitalet de Llobregat ho solucionen donant un pot més gran o diversos de més petits del mateix antibiòtic. La titular, Helena Palau, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ha remarcat a la xarxa que sempre expliquen als pares quines dosis han de donar.
Doncs l'amoxicil·lina podem potser donar algun tamany de caixa més petit, i llavors això sí que ho subministren, o bé donar alguna altra concentració, sempre informant perquè coneixin la dosis que han de donar.
Malgrat les explicacions, però, la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell, ha avisat des de la xarxa que una part de la població farà malament el tractament.
Esperem que segurament això només serà de manera transitòria i que en el decurs de les properes setmanes aquest problema, que és un problema per adherència al tractament, perquè s'ha de canviar el tipus de presentació, ens hem d'assegurar bé que la família entengui bé les instruccions que els donem quan canvien el fàrmac.
També falten en algunes farmàcies el primperan contra els vòmits i de vegades també el genèric, un antifongs vaginal i un hipnòtic per dormir, Orfidal.
Ens situem ara a Barcelona. Gairebé un 40% dels pisos de lloguer de la capital catalana són propietat de grans tenidors. Aquesta és una de les conclusions del primer informe amb dades oficials que es fa a tot l'Estat i que també constata que gairebé 4 de cada 10 habitants de la ciutat viuen de lloguer. És una xifra molt per sobre de la mitjana espanyola i que equipara Barcelona amb d'altres ciutats europees com París o Berlín. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Segons les dades d'aquest exhaustiu estudi que ha fet l'Observatori Metropolità de l'Habitatge amb xifres del cadastre i del registre de la propietat, 720.000 barcelonins viuen de lloguer, una xifra molt superior a la de la resta de ciutats espanyoles i catalanes i molt a prop de les xifres de les capitals de França o Alemanya, per exemple. La principal diferència, però, amb aquestes urbs és que ja el parc públic de lloguer se situa al voltant del 20% i aquí amb prou feina s'arriba a l'1%. A més, la meitat dels pisos de lloguer estan en mans de propietaris que en tenen com a mínim 3 al mercat i gairebé 4 de cada 10 tenen més de 10, per tant, són grans tenidors. Lucía Martínez, la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
Més de la meitat dels habitatges que es lloguen a la ciutat estan en mans de propietats que tenen més de 3 habitatges. Per tant, trenca un relat i ens indica també què significa el lloguer en el mercat immobiliari. Que hi hagi grans propietaris que estan invertint en el mercat del lloguer, totes aquestes grans propietats també tenen capacitat de fer incrementar els preus.
Pel que fa al parc total de l'habitatge, tant de propietat com de lloguer, 6 de cada 10 barcelonins tenen només un pis i un 13% dos. Un 30% en tenen 3 o més.
Ja hi ha data. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat per el 10 de febrer l'inici del judici a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
Les següents sessions seran del 20 al 23 de febrer i el 27 de febrer a l'1 de març. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a Borràs per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsedat en document públic.
El Tribunal Superior de Justícia també ha decidit avui enviar a judici oral la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
El tribunal ha tancat la instrucció pels que eren alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant la legislatura del referèndum de l'1 d'octubre. A Jové i a Salvador se'ls acusa de desobediència, malversació i revelació de secrets, i a Garriga se l'acusa de desobediència greu a l'autoritat judicial. No hi ha data encara per al judici. La consellera s'enfronta a inhabilitació. Els diputats apenas penes de presó.
I el Tribunal Suprem confirma la inhabilitació a l'exalcalde d'Agramunt i actual delegat del govern a Lleida, Bernat Soler.
El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any d'inhabilitació especial i una multa de 17.000 euros per a Soler. És per un delicte de desobediència quan era alcalde d'Agramunt a l'Urgell per participar activament en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El que va ser conseller d'Acció Exterior haurà de deixar el seu càrrec de delegat del govern a Lleida.
Seguim en matèria política. El govern vol dur els pressupostos al Parlament abans de finals d'any. Així ho ha assegurat avui la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, qui considera que les properes setmanes seran clau per definir els comptes per les reunions com les fetes ahir amb el PSC o les que hi ha previstes per avui mateix amb els Comuns i Junts. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, abans d'acabar l'any, els pressupostos es debatran al Parlament. És, si més no, la intenció del govern, segons ha dit des de Vilafranca del Penedès la consellera de la Vicepresidència, Laura Vilagrà.
Sap que la tramitació parlamentària té una certa complexitat i és llarga, però en qualsevol cas portar els pressupostos al Parlament en primera instància per debatre, efectivament, ho volem fer abans d'acabar l'any.
Vilagrà ha avançat que es crearà un impost relatiu al medi ambient, que no ha detallat, però ha rebutjat valorar la proposta dels Comuns d'elevar l'IRPF a les rendes més elevades. El govern es trobarà avui amb els de Jéssica Albiach, precisament, i Junts per Catalunya, i ahir ho va fer amb el PSC.
I atenció a aquest anunci que acabem de conèixer. L'Estat invertirà més de 20 milions d'euros per impulsar el sincrotró Alba a Cerdanyola del Vallès. La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha visitat aquest matí la instal·lació per fer-hi aquest anunci. A Televisió de Sabadell, Judit Montón.
Hola, bon migdia.
Bon dia, Judit.
Sí, mira, la ministra Morant ha visitat el sincrotró aquest matí, que el sincrotró és una infraestructura científica i tècnica singular a Espanya que du a terme experiments amb llum de sincrotró. Es tracta d'un gran actiu pel que fa a la recerca científica i també tecnològica, una infraestructura d'importància capdalt no només per Cerdanyola i Catalunya, sinó també per tot l'estat espanyol. Per aquest motiu, des del govern de la Generalitat i el govern central, que comparteixen la titularitat d'aquest centre, segueixen apostant, no?, per aquest equipament, aportant subvencions i ajudes econòmiques, com la que aquest matí ha anunciat la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant. Bàsicament, com bé deia, són més de 20 milions, són 17,5 milions concretament des del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per millorar les infraestructures i també de cara a promoure l'Alba 2, que és un projecte de futur d'aquest equipament. També 16,5 milions que es destinaran a tot el tema dels recursos humans i també d'infraestructures, i 4 milions d'euros que havien demanat des del sincrotró per una subvenció i que avui s'ha anunciat, Diana Morant ha anunciat que finalment els han donat, tot i que la resolució encara no és pública, falten encara uns dies. El sincrotró dona feina a més de 2.000 persones i està en funcionament les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Amb aquestes inversions es podrà evitar la fuga de talent pel que fa als recursos humans, no només d'aquí a Catalunya, sinó també de tot Espanya, i realment contradiu també aquesta fuga de cervells perquè venen gent de tots les parts del món, fins i tot d'Austràlia, a treballar aquí. També aquestes subvencions milloren les infraestructures com els laboratoris perquè segueixin estant a l'avantguàrdia de la innovació i segueixi sent un referent al sincrotró Alba en innovació tecnològica i científica i també en transferència del coneixement en el marc que s'alanya la ciutat del coneixement.
La xarxa de comunicació local.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Atenció a la nova senyalització antiboira que s'instal·larà a l'AP2 a les Garrigues. D'aquí a uns dies es començaran a col·locar senyals de velocitat variable i durant el primer semestre de l'any que ve es posarà en servei el radar de tram i els sistemes d'avalisament. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El sistema consisteix en 7 mesuradors de la visibilitat que, en funció de la situació atmosfèrica, regularan la velocitat a la qual es pot circular al llarg del tram de 10 quilòmetres que discorre entre els municipis de Castelldans i Borges Blanques. En funció de quina sigui la visibilitat, la velocitat pot quedar reduïda o fins i tot es pot tallar un carril, tal com explica Xavier Flores, secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports.
Hi haurà una combinació de una informació de variar la velocitat en funció d'aquestes dificultats de la boira, de manera que en funció de com sigui d'intensa puguem determinar des de 120 fins a 50 una reducció de la velocitat i que tinguis uns panells que t'informin. Fins i tot podríem arribar, en un cas molt, molt extrem, a tallar la circulació d'un carril i determinar que tothom circuli per un únic carril per evitar que algú continuï fent avançaments amb risc, etc.
Per tal de garantir el compliment d'aquestes normes, també s'instal·larà un radar de tram al llarg de 6 quilòmetres. Així mateix es millorarà la il·luminació del tram amb boires més intenses i s'implantaran dos sistemes diferents de balises làser que guiaran els conductors quan hi hagi poca visibilitat.
I avui acaba la temporada de creuers al port de Palamós. Ho fa amb un nou rècord d'escala 56. És una xifra que supera les 46 que es van assolir el 2018. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Palamós ha posat avui el punt final a la temporada de creuers amb un nou rècord d'escales. N'ha rebut 56, 10 més que l'any 2018. I a més, els ports de la Costa Brava, Palamós i Roses tanquen la campanya amb un 26% més d'escales que el 2019, millorant, doncs, les xifres d'abans de la pandèmia. Pere Viles, el director general de Ports de la Generalitat.
Veníem de dos anys molt complicats, ja ho sabeu. Vàrem fer, ara fa uns mesos, la part inicial d'aquesta temporada i ja vàrem fer una anàlisi una mica esperançador, i així ha estat. Penseu que de la previsió inicial de 66 escales hem cobert 63. Això és un rècord per al port de Palamós.
L'impacte econòmic estimat de l'activitat de creuers al territori ha estat d'uns 4,8 milions d'euros. Ports de la Generalitat destaca que el 90% dels vaixells que han vingut a la Costa Brava funcionen amb motors híbrids, amb la voluntat d'apostar per la sostenibilitat d'aquest tipus de turisme.
I és moment per la cultura. Chica, què dices? Saoko, papi, Saoko! Estem escoltant Rosalía perquè la cantant i compositora de Sant Esteve Sesrovires continua fent història. Aquesta matinada ha triomfat en la gala dels Grammy Llatins amb 4 guardons.
Entre aquests, el Gran Premi de la nit, el Grammy a millor àlbum de l'any per Motomami. Aquest ha estat el moment.
I el Latin Grammy és para Rosalía, Motomami.
Muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Motomami es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero que tiré para adelante y que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando.
I és que es tracta de la primera dona que obté aquest guardó en dues ocasions en tota la història dels Grammy Llatins. Rosalía també ha obtingut el gramòfon, el millor disc de música alternativa, millor enginyeria de gravació i millor disseny d'art, en el qual ha contribuït la seva germana Pili Vila. El quartet barceloní Les Migues se n'han portat el premi a millor àlbum de música flamenca per Libres, en una edició en la qual també destaca Jorge Drexler, que s'ha endut 7 guardons.
Amb Rosalía arribem avui als esports. I amb Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El blaugrana Alejandro Valde anirà al Mundial de Qatar. El jugador del Barça viatjarà al Mundial per suplir la baixa del valencià José Luis Gallá, que està lesionat. Serà el 17è jugador blaugrana a la cita mundialista, que comença aquest diumenge. El 8è amb la selecció espanyola. El combinat espanyol està a l'espera que la FIFA verifiqui la baixa de Gallà per tal de fer oficial la convocatòria del barceloní. Valdés està concentrat, de fet, amb la selecció sub-21 a Sevilla i ja es tramita la seva documentació perquè viatgi fins Qatar. També en futbol, el partit entre el Barça i el Manchester City per la lluita contra l'Ela, que es va jugar a finals d'agost al Camp Nou, va recaptar més de 4 milions d'euros. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell es prepara per la gran cita continental de demà. Els de Quim Colet jugant la final de la Supercopa d'Europa a casa, a Sabadell, davant el millor equip d'Europa, el Prorreco italià. Des de Ràdio Sabadell informa Sergi Parc.
Els de Quim Colet com a guanyadors de l'Eurocup la temporada passada reben novament a Can Llong el Prorreco, vigent campió de la Champions i un dels millors equips del continent. El tècnic ho afronta amb il·lusió, però és conscient també de la dificultat que tindrà el repte.
És una competició que molt difícil de jugar-la, perquè per jugar-la has de guanyar un títol europeu, ja sabem això, lo difícil que és. A la història del club, per nosaltres, la primera vegada que s'ha aconseguit ha sigut la temporada passada, per tant, l'hem de jugar amb la màxima motivació, màxima il·lusió i intentant competir al màxim, aviam per què dona, també.
Com a mínim, com dèiem, l'Estrapul tindrà el factor piscina a favor, ja que el partit es disputarà a Can Llong. La Bombonera, però, no va ser suficient fa uns dies per poder guanyar el duel de Champions contra el Ferencváros, però el Prorreco també va caure contra Olympiacos un dia abans. La Supercopa d'Europa arrencarà demà a la 1 del migdia.
També en waterpolo, a la Champions femenina, aquest matí el Terrassa ha guanyat el Nancy Lecrand francès per 1-22. En la fase de grups que juga Grècia i aquesta tarda les agarenques s'enfrontaran des de 8:15 al Tigre Eger d'Hongria. Aquest migdia ha debutat el Mataró a Portugal davant el Buliakmeni grec amb victòria per 14-11. I aquesta tarda les maresmenques s'enfrontaran a les anfitriones del Passos de Ferreira. Serà a 9:15 del vespre. També avui el Mediterrani, que actua com a anfitrió en la seu grup a Barcelona, rebrà els Sirens de Malta a partir de 8:15. I en bàsquet, després del compromís europeu triomfador d'aquesta setmana, l'Esperoni Girona afronta avui un partit de Lliga Femenina davant Estudiantes de Madrid. Des de Televisió de Girona ens informa en Joan Massaguer.
L'Espar Girona s'ha guanyat a pols unes vacances. Abans, però, haurà de fer un darrer esforç aquest vespre a Fontejau contra el Movistar Estudiantes. Com valora l'entrenador assistent de l'Espar Girona, Laura Antoja, l'equip arriba eufòric a les portes de la finestra FIBA després de superar dimarts el vigent campió de l'Eurolliga, el Sopron, però alhora arriba amb les cames cansades.
Portem molts partits ja acumulats des del setembre, però molt contents del rendiment que va tenir l'equip l'altre dia i passant pàgina.
Toca passar pàgina perquè el d'avui és un partit trampa. La jornada prèvia a l'aturada sempre és perillosa i cal que l'equip no marxi abans d'hora de vacances. L'Estudiantes, amb un balanç de 3 victòries i 4 derrotes, té prou arguments per tombar les gironines.
I la sisa Borja Esvall rep el Cajasur Priego, que és l'actual líder de la superdivisió masculina de tenis de taula, un duel amb el lideratge en joc que començarà a les 6 de la tarda. I a la Lliga Sobal d'handbol, nou compromís pel Barça de Carlos Ortega, que s'enfrontarà a la Naitasuna. Això serà a partir de 8:15 del vespre. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el Banc dels Aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Armageddon Time. Un nen és enviat a una escola privada i allà s'enfronta a l'elitisme de la institució. També arriba La Maternal, un film espanyol protagonitzat per una mare adolescent. I pels més petits s'estrena Reyes contra Santa.
Serás pintor si lo quieres ser. Nada te podrá parar.
Vas a ir a la universidad.
Podrá sentarse a la mesa con Reyes si juega bien sus cartas.
El protagonista de Armageddon Time és en Paul, un nen que viu una infància tranquil·la a les afores de Nova York, amb el suport de la seva mare i el seu avi, interpretat pel veterà Anthony Hopkins. Un incident, però, provoca que l'enviïn a una escola privada amb el pare de Donald Trump al Consell d'Administració. Allà es trobarà amb un elitisme i un racisme desacomplexats que canviaran dràsticament el seu món.
Sé un hombre íntegro. Aprieta bien la mano. Dame un abrazo.
¿Con quién estabas?
Con chavales estaba.
Que te calles tú. Mira, como sigáis así, os van a volver a separar.
La Maternal és un centre per a mares menors d'edat. Allà hi ingressa la Carla, una noia de 14 anys embarassada de 6 mesos. Desafiant i rebel, fins llavors havia viscut en un vell restaurant de carretera amb la seva mare soltera. El centre compartirà el temps amb altres joves com ella i juntes amb els seus bebès s'enfrontaran a un nou món d'adults per al qual no estan preparades.
Duele mucho, padres.
Carla es el peor dolor que existe en el mundo.
Somos los seres de la Navidad.
Todos ellos traen regalos por Navidad.
Todos. ¡Ojo! Que pisas al amigo invisible.
¿Qué pasa, Reyes?
¿Cuánto tiempo sin verte?
No me digas, es la carta para los Reyes Magos.
Es la carta para Santa.
Amb el Nadal a la vora, s'estrena Reyes contra Santa. El film explica com els Reis Mags, fars que el Pare Noel, en Santa, els tregui cada cop més protagonisme, decideixen enfrontar-s'hi. El problema és que aquest conflicte despertarà un enemic comú molt més perillós, el Krampus, que portava segles inactiu.
¿Qué manía con poner alcohol por las casas?
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Principi d'acord en dues de les vagues que afecten Catalunya. D'una banda, la de recollida de brossa selectiva que fa un mes i mig que dura a l'Alt Penedès i que podria acabar avui mateix si la plantilla ratifica en assemblea el preacord que s'ha assolit aquesta nit. Inclou un augment de sou a la plantilla d'un 8,5% els pròxims 4 anys, així com garanties de futur. Des del comitè de vaga, l'enllaç sindical Nico Robi es mostra satisfet.
Hemos sacado lo que hemos podido, porque más no de esto, pero bueno. Primero, una asamblea con los compañeros y a ver qué les parece. Y a partir de ahí, pues ya miraremos de desconvocar la huelga.
L'altre conflicte en vies de solució és el de l'Hospital de Mataró. Els metges han arribat aquest matí a un preacord amb la gerència sobre les hores extra que ha fet ajornar la vaga de guàrdies voluntàries. És divendres 18 de novembre de 2022 i tenim més titulars. El Servei Català de Trànsit instal·larà un centenar de controls a les carreteres aquest cap de setmana per rebaixar la sinistralitat que s'ha disparat aquest mes. Núria de José Gomar.
I és que des de principis de novembre han mort 12 persones en accidents, el doble que en el mateix període de 2019 prèvia a la pandèmia. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, assegura que cal incrementar el control de les vies.
Aquest exercici de control massiu al conjunt del país, al conjunt de carreteres, amb més de 100 controls adreçats a vigilar, doncs, no només la velocitat, sinó també les formes imprudents de conducció, avançaments irresponsables.
Falta amoxicil·lina a les farmàcies, en concret amb la mida del medicament més receptada pels pediatres, i això preocupa molt els professionals.
I és que avisen que això pot portar un mal compliment del tractament. Ho ha explicat a la xarxa la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell.
És un problema per adherència al tractament, perquè s'ha de canviar el tipus de presentació, ens hem d'assegurar bé que la família entengui bé les instruccions que els donem quan canvien el fàrmac.
El judici a Laura Borràs per presumpte fraccionament de contractes començarà el 10 de febrer.
La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat en document públic durant la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. El judici s'allargarà fins al març.
En cultura, Rosalía fa història als Grammy Llatins amb 4 guardons per Motomami.
Es tracta de la primera dona que obté el Grammy Llatí a millor àlbum en dues ocasions en tota la història dels guardons. També les barcelonines Las Migas han estat premiades a millor àlbum de música flamenca.
Pel que fa als esports, el blaugrana Alejandro Valde anirà al Mundial. Eduard Cabré.
El jugador del Barça viatjarà a Qatar per suplir la baixa del valencià José Luis Gallá, lesionat. Serà el 17è jugador blaugrana a la cita mundialista, 8è a la selecció espanyola. El Mundial comença diumenge.
Fem també un cop d'ull al temps de cara a les properes hores i al cap de setmana. Servei Català, Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, els ruixats ja estan afectant a diversos punts de les comarques gironines, també cap a la zona del Pirineu Occidental, i s'espera que aquests ruixats que estan afectant més cap a les comarques de Girona vagin a més i no només quedin en aquest sector, sinó que també durant aquestes properes hores arribaran a punts de les comarques de Barcelona, sobretot cap al sector del litoral. Atenció, perquè part d'aquests ruixats podran caure amb intensitat i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats. D'altra banda, cap a l'interior del país, ha d'entrar el vent, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, de nou bufant aquest vent de mestral, també cap al sud del Pla de Lleida, però en conjunt aquí sí que hi haurà alguns núvols, però no s'espera precipitació. Pel que fa a la temperatura, avui quedarà clarament més baixa que la d'ahir al migdia, però tot i això, encara mantindrem un ambient suau. Per exemple, a hores d'ara tenim 17 graus a Cunit, però en canvi sí que cap a l'interior l'ambient és més fred. A Tàrrega tenim 11 graus, a Lleida en tenim 13, o bé si anem a la Seu d'Urgell ara mateix amb tan sols 9 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de Soibal López, a la redacció Núria de José Gomar i coordinant Montse Hidalgo, passen 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La vaga de recollida de brossa selectiva que afecta l'Alt Penedès des de fa un mes i mig podria acabar avui mateix. Aquesta nit passada, el comitè de vaga i els responsables de l'empresa, Presero, han arribat a un preacord després de 12 hores de reunió, pel qual es proposa augmentar el sou a la plantilla un 8,5% els pròxims 4 anys. De moment, l'aturada es manté a l'espera d'una assemblea de treballadors que ha de començar d'aquí a pocs minuts, a les 3 de la tarda, i que pot acabar amb aquesta llarga vaga. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Avui es compleixen 6 setmanes des de l'inici de la vaga del Porta a Porta a 5 municipis de l'Alt Penedès i és el dia en què es pot posar fi si l'Assemblea de Treballadors, prevista al llarg del dia d'avui, ratifica el preacord al qual van arribar ahir empresa i comitè de vaga. I és que empresa i treballadors es van reunir ahir al Departament de Treball per buscar una solució al conflicte. Des que es va iniciar la vaga s'han fet 3 reunions més. Si la ratificació es fa efectiva, el servei es reprendrà a partir d'avui mateix. Després de diferents ofertes de l'empresa, el que s'ha acordat és un conveni de 4 anys amb increments de salari del 3% al 2022, del 2% al 2023 i 2024 i de l'1,5% al 2025.
En relació a aquest preacord, que tot just ara ens detallava l'Eli Jiménez, l'enllaç sindical del comitè de vaga de Presero, Nico Robi, es mostra satisfet, sobretot per les garanties de futur que inclou.
Entre aquestes, les condicions de la plantilla es revisaran el 2025, mentre que el 2030 les condicions de Presero s'equipararan a les de la plantilla del Servei de Recollida d'Escombraries de Vilafranca del Penedès. Robi considera que és un bon preacord.
Hemos sacado lo que hemos podido, porque más no de esto, pero bueno, primero a una asamblea con los compañeros y a ver qué les parece. Y a partir de ahí, pues ya miraremos de desconvocar la huelga.
La vaga ja fa 6 setmanes que dura, afecta els municipis de Sant Sadurní d'Anoia, Olèrdola, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit. En algunes d'aquestes poblacions s'ha arribat a declarar el risc d'insalubritat per l'acumulació de brossa al carrer.
I una altra vaga que podria arribar aviat a la fi és la dels metges de l'Hospital de Mataró, que aquest matí han arribat a un preacord amb la gerència sobre la retribució de les hores extres. De moment, s'ajorna l'aturada a l'espera d'arribar a acords en d'altres matèries. Els facultatius, recordem, van començar dimecres una vaga de guàrdies voluntàries que feia perillar alguns serveis del centre sanitari. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Han estat 2 dies de plantada, però finalment s'ha arribat a un preacord. Els representants dels metges de l'Hospital de Mataró ahir es reunien amb la gerència del Consorci Sanitari del Maresme per millorar les condicions de treball relacionades amb les guàrdies voluntàries. Aquesta trobada va ser més negociadora, segons els representants dels metges, i aquest divendres, des de les 8 del matí i durant més d'una hora, hi ha hagut una assemblea de metges de la que n'ha sortit un preacord amb la gerència del Consorci. El preacord estableix que les hores extres es retribueixin millor. D'aquesta manera, augmentarien entre un 20 i un 50%. Alerten, però, que ajornen les aturades a l'espera d'arribar a un acord amb la resta de demandes. Donen un termini de 3 mesos. Escoltem el president de Metges de Catalunya i vicepresident del Comitè de Treballadors del Consorci, Jordi Cruz.
El que fem és ajornar-la a veure amb aquests tres, donant-nos aquests mesos de negociació d'aquests temes, aviam a quins acords també a quins acords arribem.
Han estat una vuitantena de metges els que han seguit l'aturada de guàrdies voluntàries al llarg d'aquests 2 dies.
I encara més protestes, en aquest cas la que ha convocat demà al matí la marea de pensionistes. És a tot l'Estat per tal de reclamar que pensions i salaris s'incrementin segons l'IPC real. Helena Puigdueta.
Denuncien que el sistema que s'utilitza per calcular les pensions és insuficient i no té en compte el cost de la vida, de manera que pensionistes i assalariats tornen a perdre poder adquisitiu. Pel portaveu de la Maria de Pensionistes, Ramon Franquesa, de poc serveix que s'incrementin les pensions un 8,5% si la inflació s'enfila 2 punts per sobre. És per això que des de la Marea fan una crida a la mobilització. Volen solucions i, mentrestant, reclamen a l'Estat mesures compensatòries.
Volem recuperar l'instrument de la paguilla, aquest pagament addicional que es feia a final d'anys per compensar la inflació perduda, per trobar vies per fer aquesta recuperació integral. I en això persistim. I estem convençuts que aquesta nova mobilització posarà a l'agenda la necessitat de protegir els més dèbils.
Ramon Franquesa també demana al Parlament i al Govern de la Generalitat que pressionin a Madrid perquè aprovi modificacions que evitin noves retallades.
Notícies en xarxa.
El Servei Català de Trànsit instal·larà aquest cap de setmana un centenar de controls a les carreteres per tal de rebaixar la sinistralitat que s'ha disparat aquest mes. I és que des de principis de novembre han mort 12 persones en accidents de trànsit, el doble que en el mateix període del 2019, previ a la pandèmia. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. La comparativa encès, el senyal d'alarma al Departament d'Interior i el conseller Joan Ignasi Elena ha respost amb l'anunci d'un control massiu aquest cap de setmana a les carreteres catalanes.
Aquest exercici de control massiu al conjunt del país, al conjunt de carreteres, amb més de 100 controls adreçats a vigilar, doncs, no només la velocitat, sinó també les formes imprudents de conducció, avançaments irresponsables.
Aquest control massiu inclou el centenar de controls distribuïts per tot el territori, tot i que amb especial incidència a la P7, helicòpters per vigilar la situació del trànsit i un augment de capses per controlar la velocitat. Es dona la circumstància que, tot i que aquest mes de novembre està sent especialment dramàtic i duplica el nombre de víctimes mortals del mateix mes de l'any 2019, la xifra global de morts ha baixat el 12%, si es compara el que portem de 2022 amb el mateix període de l'any abans que esclatés la pandèmia.
Gràcies, Anna Ruiz. I atenció a aquesta alerta que ens arriba des de l'Associació Catalana de Pediatria. Falta amoxicilina a les farmàcies, en concret amb la mida del medicament més receptada pels pediatres, i això preocupa molt aquests professionals, avisant que pot portar un malcompliment del tractament. A més, el desabastiment d'alguns fàrmacs ja fa unes setmanes que dura a Catalunya i s'explica per la crisi mundial de matèries primeres, així com per la coincidència amb un increment de les malalties habituals a la tardor. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. L'amoxicilina cura les pneumònies i les otitis, per exemple, i falta a les farmàcies en la presentació de 125 mil·lígrams. A la Palau Roig de l'Hospitalet de Llobregat ho solucionen donant un pot més gran o diversos de més petits del mateix antibiòtic. La titular, Helena Palau, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ha remarcat a la xarxa que sempre expliquen als pares quines dosis han de donar.
Pues l'amoxicilina podem potser donar algun tamany de caixa més petit, i llavors això sí que ho subministren, o bé donar alguna altra concentració, sempre informant perquè coneixin la dosi que han de donar.
Malgrat les explicacions, però, la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell, ha avisat des de la xarxa que una part de la població farà malament el tractament.
Esperem que segurament això només serà de manera transitòria i que en el decurs de les properes setmanes aquest problema, que és un problema per adherència al tractament, perquè s'ha de canviar el tipus de presentació, ens hem d'assegurar bé que la família entengui bé les instruccions que els donem quan canvien el fàrmac.
També falten en algunes farmàcies el primperan contra els vòmits i de vegades també el genèric, un antifongs vaginal i un hipnòtic per dormir, Orfidal.
Gràcies, Maite Polo. I atenció a aquesta xifra. Gairebé un 40% dels pisos de lloguer de la ciutat de Barcelona són propietat de grans tenidors. Aquesta és una de les conclusions del primer informe amb dades oficials que es fa a tot l'Estat i que també constata que gairebé 4 de cada 10 habitants de la capital catalana viuen de lloguer. És una xifra molt per sobre de la mitjana espanyola i que equipara Barcelona amb d'altres ciutats europees, com són París o Berlín. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Segons les dades d'aquest exhaustiu estudi que ha fet l'Observatori Metropolità de l'Habitatge amb xifres del cadastre i del registre de la propietat, 720.000 barcelonins viuen de lloguer, una xifra molt superior a la de la resta de ciutats espanyoles i catalanes i molt a prop de les xifres de les capitals de França o Alemanya, per exemple. La principal diferència, però, amb aquestes urbs és que ja el parc públic de lloguer se situa al voltant del 20% i aquí amb prou feina s'arriba a l'1%. A més, la meitat dels pisos de lloguer estan en mans de propietaris que en tenen com a mínim 3 al mercat i gairebé 4 de cada 10 tenen més de 10, per tant, són grans tenidors. Lucía Martínez, la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
Més de la meitat dels habitatges que es lloguen a la ciutat estan en mans de propietats que tenen més de 3 habitatges. Per tant, trenca un relat
i ens indica també què significa lloguer en el mercat immobiliari, que hi hagi grans propietaris que estan invertint en el mercat del lloguer. Totes aquestes grans propietats també tenen capacitat de fer incrementar els preus.
Pel que fa al parc total de l'habitatge, tant de propietat com de lloguer, 6 de cada 10 barcelonins tenen només un pis i un 13% dos. Un 30% en tenen 3 o més.
Ja hi ha data. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat per al dia 10 de febrer l'inici del judici a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
Les següents sessions seran del 20 al 23 de febrer i del 27 de febrer a l'1 de març. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a Borràs per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsetat en document públic.
El Tribunal Superior de Justícia també ha decidit avui enviar a judici oral la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
El tribunal ha tancat la instrucció pels que eren alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant la legislatura del referèndum de l'1 d'octubre. A Jové i a Salvador se'ls acusa de desobediència, malversació i revelació de secrets, i a Garriga se l'acusa de desobediència greu a l'autoritat judicial. No hi ha data per al judici. La consellera s'enfronta a inhabilitació i els diputats a penes de presó.
I el Tribunal Suprem confirma la inhabilitació de l'exalcalde de Gramunt i actual delegat del govern a Lleida, Bernat Soler.
El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any d'inhabilitació especial i una multa de 17.000 euros per a Soler. És per un delicte de desobediència quan era alcalde de Gramunt a l'Urgell per participar activament en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El que va ser conseller d'Acció Exterior haurà de deixar el seu càrrec de delegat del govern a Lleida.
I el govern vol dur els pressupostos al Parlament abans de finals d'any, així ho assegura la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, qui considera que les properes setmanes seran clau per definir els comptes a través de les reunions, com les fetes ahir amb el PSC, o les que hi ha previstes per avui mateix, tant amb els comuns com amb Junts. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, abans d'acabar l'any els pressupostos es debatran al Parlament. És, si més no, la intenció del govern, segons ha dit des de Vilafranca del Penedès la consellera de la Vicepresidència, Laura Vilagrà.
Sap que la tramitació parlamentària té una certa complexitat i és llarga, però en qualsevol cas portar els pressupostos al Parlament en primera instància per debatre, efectivament, ho volem fer abans d'acabar l'any.
Vilagrà ha avançat que es crearà un impost relatiu al medi ambient, que no ha detallat, però ha rebutjat valorar la proposta dels comuns d'elevar l'IRPF a les rendes més elevades. El govern es trobarà avui amb els de Jéssica Albiach, precisament, i Junts per Catalunya, i ahir ho va fer amb el PSC.
I un anunci que hem sabut fa poca estona, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha anunciat la construcció d'una nova estació de tren a Gavà, concretament a Gavà Ponent, tocant a Castelldefels. El govern central respon així a una petició de l'Ajuntament gavanenc. El projecte es podria licitar abans de l'estiu vinent. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
Una nova estació de trens a Gavà sembla des d'avui més a prop, després de l'anunci que ha fet la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la seva visita al municipi. Sánchez ha anunciat que a instàncies de l'informe que va demanar el consistori, Adif s'ha pronunciat favorablement durant el tret de sortida a la construcció d'aquesta infraestructura.
Una estació que donés resposta a les necessitats actuals, però també a les necessitats futures derivades del desenvolupament del sector dels joncs, del desenvolupament de Gavà Ponent, del desenvolupament futur també de Resíntex. S'ha fet aquest estudi per part d'Adif i Adif ha determinat doncs, que l'opció és viable i la nostra idea també és poder licitar el projecte constructiu abans de l'estiu del 2023.
En una reunió que ha mantingut la ministra amb l'equip de govern de l'Ajuntament, amb l'alcaldessa Gemma Badí al capdavant, Raquel Sánchez també ha tractat altres reivindicacions històriques del territori, com és el tren del Delta. En aquest sentit, ha recordat que s'està fent l'estudi d'alternatives per tal que aquesta reivindicació es pugui convertir en una realitat.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Atenció a aquesta nova eina que ha començat a utilitzar la policia local de Ripoll. Es tracta de càmeres que detecten infraccions en moviment. El dispositiu és una eina de seguretat que permet detectar qualsevol infracció d'una manera ràpida i eficaç a través d'un telèfon mòbil. Les més comunes són les ITVs caducades i també la falta d'assegurança. Ràdio Ripoll, Judit Curós.
La policia local de Ripoll ha incorporat un dispositiu que permet detectar infraccions en vehicles en moviment o estacionats, com la falta d'assegurança, la caducitat de la ITV, ordres d'embargament, si han estat involucrats en un robatori o altres vulneracions de la normativa. La càmera detecta les matrícules i automàticament proporciona la informació sobre la documentació del titular o del vehicle als agents de la policia local per procedir a aplicar la sanció corresponent, tal com explica el cap de la policia local, Francesc Campaio.
És un mòbil que s'instal·la al vehicle i treballa autònomament. Cada vehicle que va passant el va detectant i fa un petit un pip quan detecta que té alguna anomalia al vehicle. Després hem de parar el vehicle i comprovar-ho. Ho comprovem. O es pot comprovar també amb l'ordinador central.
L'aparell ha estat en funcionament durant 4 dies a Ripoll, dels quals s'ha actuat principalment a la carretera de Barcelona, a l'aparcament de l'estació de tren, al CAT Can Guetes i al barri de Sant Pere. Les infraccions més comunes són la falta d'assegurança i la ITV caducada, tot i que també s'han detectat vehicles mal estacionats que obstaculitzaven el trànsit.
I repassem altres notícies destacades del dia. Els bombers busquen un mossèn de 78 anys perdut des d'ahir a la Vall de l'Hort, al Solsonès.
L'home que viu al seminari de Solsona va anar a passar el matí al santuari de la Mare de Déu de l'Hort a Sant Llorenç de Morunys, però no va tornar. L'avís el van donar als residents del santuari. 18 dotacions terrestres i un helicòpter busquen l'home des de 6:45 del matí. El dispositiu es va haver de suspendre ahir la nit a causa de la pluja que queia amb intensitat i dificultava la visibilitat.
Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha permès intervenir més de 50 tones de marihuana en 8 grans plantacions a les demarcacions de Barcelona i Tarragona.
La majoria eren al Maresme i simulaven cultius legals de cànem industrial. Hi ha 20 persones detingudes per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Les plantacions no tenien permisos, les societats es camuflaven sota una mercantil i se situaven en altres naus amb activitat industrial legal. La investigació es va desenvolupar en 4 fases.
I Vueling ha cancel·lat preventivament avui 26 vols amb origen o destinació a l'aeroport del Prat per la nova jornada de vaga de tripulants de cabina.
L'aerolínia té previst operar el 84% dels trajectes previstos, és a dir, 145 vols dels 171 programats. A la resta de l'estat, la companyia assegura que opera amb normalitat 9 de cada 10 vols. Els tribunals de cabina demanen millores salarials per afrontar la inflació. Per la seva banda, l'aerolínia ha assegurat que per avui un 93% dels clients afectats per les cancel·lacions ja han estat reubicats.
I és moment per la cultura. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Estem escoltant Rosalía perquè la cantant de Sant Esteve Sarrovira es continua fent història. Aquesta matinada ha triomfat en la gala dels Grammy Llatins amb 4 guardons.
Entre aquests, el gran premi de la nit, el Grammy a millor àlbum de l'any per Motomami. Aquest ha estat el moment.
I el Latin Grammy és para Rosalía Motomami.
Muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Motomami es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero que tiré para adelante y que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando.
I és que es tracta de la primera dona que obté aquest guardó en 2 ocasions en tota la història dels Grammys Llatins. Rosalía també ha obtingut el gramòfon al millor disc de música alternativa, millor enginyeria de gravació i millor disseny d'art, en el qual ha contribuït la seva germana Pili Vila. El quartet barceloní Les Migues s'ha emportat el premi a millor àlbum de música flamenca per Libres, en una edició en la qual també destaca Jorge Drexler, que s'ha endut 7 guardons.
Teatre, escollit per donar aquest vespre el tret de sortida a l'11è Festival del Joc Barcelona Dau amb l'entrega dels premis. S'espera que més de 20.000 persones visitin dissabte i diumenge aquest festival que se celebra principalment al recinte de la Fabra i Coats. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La gala d'entrega dels premis serà a les 7 de la tarda i enguany, com a novetat, s'incorpora la categoria de millor il·lustrador. L'11a edició dels Dau creix i afegeix un nou lloc per provar jocs de taula, l'Espai Vertical. També es recupera el Dau de nit, que permetrà jugar de 10 de la nit a 6 de la matinada i que ja té les places exaurides. Es mantenen altres espais com el Dauet per als nens de 3 a 10 anys o les partides de Soft Combat. Tot plegat, com ha explicat la sotscomissària de la trobada, Dàlia Crespo, per mantenir el suport d'un públic entusiasta.
Però l'any passat ja, amb seminormalitat, tot i tenir restriccions, la gent tenia moltes ganes de tornar al Dau, tenia moltes ganes de jugar, i va haver una resposta de la gent aclaparadora. És a dir, no ens agrada que hi hagi cues, però hi havia cues per entrar, i això ens fa molta pena que la gent hagi d'esperar, però a la vegada ens diu que la gent té moltes ganes i ens fa il·lusió, i esperem que aquest any sigui encara millor.
Enguany també s'afegeix al Dau Expert, amb jocs més avançats i partides més llargues, tot plegat juntament amb presentacions de novetats editorials i botigues que enguany només podran vendre els jocs que es puguin provar al festival.
I arriben els esports. Amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Ja és oficial, el blaugrana Alejandro Valde anirà al Mundial. El jugador del Barça viatjarà a Qatar per suplir la baixa del valencià José Luis Gallá, que està lesionat. Serà el 17è jugador blaugrana a la cita mundialista que comença aquest diumenge, el 8è a la selecció espanyola. Valde estava concentrat amb la selecció sub-21 a Sevilla. També en futbol, el partit entre el Barça i el Manchester City per la lluita contra l'ELA, que es va jugar a finals d'agost al Camp Nou, va recaptar més de 4 milions d'euros. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell es prepara per la gran cita continental de demà. Els de Quim Colet juguen la final de la Supercopa d'Europa a casa, a Sabadell, davant el millor equip d'Europa, el Prorreco d'Itàlia. Des de Ràdio Sabadell informa Sergi Parc.
Els de Quim Colet, com a guanyadors de l'Eurocup la temporada passada, reben novament a Canllong el Prorreco, vigent campió de la Champions i un dels millors equips del continent. El tècnic ho afronta amb il·lusió, però és conscient també de la dificultat que tindrà el repte.
És una competició que molt difícil de jugar-la, perquè per jugar-la has de guanyar un títol europeu, ja sabem això, lo difícil que és. A la història del club, per nosaltres, la primera vegada que s'ha aconseguit ha sigut la temporada passada, per tant, l'hem de jugar amb la màxima motivació, màxima il·lusió i intentant competir al màxim, aviam per què dona, també.
Com a mínim, com dèiem, l'Estrapul tindrà el factor piscina a favor, ja que el partit es disputarà a Canllong. La Bombonera, però, no va ser suficient fa uns dies per poder guanyar el duel de Champions contra el Ferencváros, però el Prorreco també va caure contra Olympiacos un dia abans. La Supercopa d'Europa arrencarà demà a la 1 del migdia.
També en waterpolo, la Champions femenina, aquest matí el Terrassa ha guanyat el gran Nancy francès per 1-22 en la fase de grups que juga a Grècia, i aquesta tarda les agarenques s'enfrontaran des de 7:45 al Tigre Eger d'Hongria. I aquest migdia ha debutat el Mataró a Portugal davant el Buliakmeni de Grècia amb una victòria 14-11, i aquesta tarda les maresmenques jugaran davant el Passos de Ferreira, l'anfitrió, a 9:45. També avui el Mediterrani, que actua com a anfitrió del seu grup a Barcelona, rebrà els Sirens de Malta a partir de 7:45. I en bàsquet, després de guanyar a Europa aquesta setmana, l'Esparoni Girona torna a la Lliga Femenina. Avui juga davant Estudiantes a les 8 del vespre. Escoltem a Laura Antoja, que és entrenadora assistent de l'Uni Girona.
Portem molts partits ja acumulats des del setembre, però molt contents del rendiment que va tenir l'equip l'altre dia i passant pàgina.
I en tenis de taula, la Sisa Borges Vall rep avui el Cajasur Priego, que és l'actual líder de la superdivisió masculina, un enfrontament que començarà a partir de les 6 de la tarda i en què està el lideratge de la superdivisió masculina en joc. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Revela't, comparteix, viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS. Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. La vaga de recollida de brossa selectiva que afecta l'Alt Penedès des de fa 6 setmanes podria acabar avui mateix. Aquesta nit passada, el comitè de vaga i els responsables de l'empresa Presero han arribat a un preacord després de 12 hores de reunió, pel qual es proposa augmentar el sou a la plantilla un 8,5% durant els pròxims 4 anys. De moment, l'aturada es manté a l'espera d'una assemblea de treballadors que ha de començar ara mateix a les 3 de la tarda i que pot posar fi a la vaga si ratifica el preacord al que van arribar ahir empresa i comitè de vaga. Si la ratificació es fa efectiva, el servei es reprendrà avui mateix. Després de diferents ofertes de l'empresa, el que s'ha acordat és un conveni de 4 anys amb increments del salari del 3% al 2022, del 2% al 2023 i el 2024 i de l'1,5% al 2025. No deixem el porta a porta perquè al Baix Camp 14...